Avui a l'Ofici de Viure, aprendre a dir no. Dir no és una de les coses més difícils que existeixen. Aprendre'n, saber posar límits al que ens demanen des del nostre entorn no és senzill, realment. Com diu la psicòloga Nadia Guixens, cal dir no, posar límits, decidir la nostra elecció segons la nostra necessitat, posar-nos nosaltres en primer lloc en escollir una opció. Semblaria que això és ser mala persona, ja que quan ho fem acostumem a sentir, diu la Nadia, la pressió de l'altre o del nostre entorn. Immediatament després arriba això, tal com continua Nadia Guixens, l'emoció que sentim quan diem no, que pot ser de culpa o de vergonya. Però aquesta emoció, en realitat, ve de la nostra exigència per no fallar a l'altra persona. D'altra banda, l'emoció que sentim quan diem sí pot ser traïció i tristesa, i ve de l'autoboicot que ens fem nosaltres mateixos per tenir content l'altre. L'autosabotatge no és una actitud exclusiva d'uns quants i d'uns moments concrets, ni molt menys. Diu el psicòleg Tomàs Navarro, això ho lliga directament, la nostra actitud complent envers l'altre ho lliga amb el fet de no saber posar límits i amb una autoestima per sota dels nivells desitjables. Doncs bé, diu en Tomàs, l'autosabotatge acostuma a passar quan adoptem decisions, actituds, emocions o comportaments limitadors que ens impedeixen aconseguir els nostres objectius, tenir una vida millor o simplement guanyar en qualitat de vida. Darrere de l'autosabotatge acostuma a haver-hi la por del desconegut, el no voler abandonar la zona de confort, la baixa autoestima, el temor de no complir les expectatives d'altres persones o la creença que no mereixem una vida millor. Avui a l'Ofici de Viure, aprendre a dir no.
L'Ofici de Viure. 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio, amb Gaspar Hernández.
Mi nombre es Antonio Jorge Larruy, fundador del Centro Espacio Interior, dedicado desde hace 30 años pues, a expandir pues, el autoconocimiento y el trabajo en línea al despertar y al crecimiento, ¿no? Pues, ¿qué decir? Yo decir que animaría a que las personas no aprendieran a decir no, sino que aprendieran a instalarse en un sí mayúsculo. Un sí mayúsculo que no entra en la dualidad del pequeño sí y el pequeño no. Desde luego, vivir en el pequeño sí, es decir, el sí complaciente, pues limita. Igual que vivir instalado en los límites ni en el no, también eso condiciona. Y no es una cuestión de equilibrio, es una cuestión de trascendencia. No es equilibrar entre el pequeño sí y el pequeño no, es vivir y trasladarse al gran sí. El sí que no es un sí complaciente, es un sí afirmativo. Yo animo a que las personas despierten de su falsa condición personal y se den cuenta de que su condición es ilimitada y, por lo tanto, es un error generar límites. Es un profundo error construir continuas murallas de no, que es construir límites constantes. Hemos de aprender a vivir en esa dimensión ilimitada y a vivir en sí afirmativos que implícitamente pues, implicarán en dejar cosas de lado, pero no desde la negación, sino desde la afirmación. Soy partidario, y así lo promuevo, que las personas vivan afirmativamente. La vida es siempre sí. Los animales no ponen límites, la naturaleza no pone límites ni niega. Vive de una manera tan absolutamente abierta, exuberante, en un sí tan mayúsculo, pero un sí que es libertad, no un sí debilitado, complaciente, que evidentemente empequeñece, no, de un sí rotundo a la vida. Tened en cuenta que el ego se construye sobre la base del no y de los noes. Vivir desde el no, vivir desde el límite, es vivir en la mente. La mente es límite. La mente es límite. Pero nosotros no somos mente, somos vida. Aprendamos, por tanto, a vivir desde el sí. Aprende a vivir desde el sí.
Avui, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, aprendre a dir no amb les psicòlogues Nadia Guixens i Helen Flix. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser nosaltres.
Hola.
Una nova... Benvinguda, Helen.
Benvinguts.
Una nova temporada de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Parlem d'un clàssic per donar el màxim d'eines per aprendre a dir no. Tot i que sembla contradictori el missatge inicial de l'Antonio Jorge Larruy, que ens convida a viure la vida amb un sí amb majúscules.
El que passa és que penso que ell ha volgut donar-nos una reflexió des de l'espiritualitat. I aleshores aquí a vegades es poden confondre moltes coses. Clar, dir que sí a la vida, evidentment, a la vida no li hem de dir mai que no, però per poder dir que sí a la vida i poder-nos expandir i poder estar en equilibri sense aquestes dualitats que ell ens planteja, també hem de saber molt clarament on estan d'alguna manera els nostres llocs, on ens sentim còmodes, on ens sentim bé, on no ens estem traint a nosaltres mateixos. Perquè si jo em traeixo, m'estic posant un límit. Ja m'estic dient que no a la vida. I que la natura no posa límits, això no és veritat. Això forma part una mica de les filosofies neoliberals que han agafat una mica alguns espirituals. Val? La natura és un món limitat que creix, que evoluciona. Els animals es posen límits, quan neixen més animals d'una quantitat, es sacrifiquen entre ells mateixos, o sigui, que no hi hagin límits no és cert. Vivim en un món limitat, on hi ha una quantitat de coses limitades i que nosaltres volem fer-lo sentir com un món il·limitat, el que podem exprimir-lo al màxim perquè tot està per fer-nos feliç a nosaltres, els éssers humans. Aquesta filosofia estava molt bé als anys 90, que es va utilitzar també en una economia neoliberal extrema, però Huxona, l'espiritualitat, ens pot fer molt de mal i, a més, a nivell psicològic, és a vegades una estafa.
Ah, pots concretar més aquesta afirmació, l'última?
Sí, quan jo a una persona li estic dient que no té que tenir en compte el seu entorn social en el que està visquent, perquè la seva ment ho pot tot, moltes vegades estic creient en un simplisme que no té en compte que si jo estic a Ucrània i Ucrània està en guerra, jo per molta mentalització, molta visualització i molta espiritualitat que tingui i molt convençut que estigui de que jo no tinc límits, estic en mitjà d'una guerra on em cauran missils, on no hi haurà llum, on passaré fred. Val? A vegades aquest simplisme el tenim que tenir molt en compte, que sense voler llancem missatges, no? Una mica com diu un pacient meu, molt wonderful, val? Però que acaben fent molt de mal a les persones, perquè llavors jo em culpabilitzo de que no estic aconseguint el miracle de curar-me, de que no estic aconseguint que em toqui l'euromillón, de que no estic aconseguint determinades coses perquè tinc límits a la meva ment i no em permet vèncer-ho, no? I llavors això fa molt de mal perquè porta a la frustració i porta a vegades també a l'autodestrucció. Aquí estava, una miqueta.
Sobre aquest missatge inicial, Nadia, de l'Antonio Jorge Larruy, no? Una mica veig polèmic, no? També aquest sí a la vida. Algun comentari a part del que ha dit la Helen?
Sí, mira, jo l'he agafat, sí que és veritat el que diu Helen, estic d'acord amb tu, però jo l'he agafat en que dir no allibera i et fa sentir lliure i això vol dir sí a tu mateixa. Jo l'he agafat per aquesta banda i llavors és que, clar, realment dir no és molt alliberador perquè realment pots viure la teva vida, fas el que tu desitges, el que tu necessites, és com la sensació de sí, jo vull viure aquesta vida, jo dic que no perquè vull viure amb llibertat i sentir-me en pau a mi mateixa, tranquil·la, segura, confiada en mi mateixa. Llavors, és com una sensació de dir no pel missatge que és de negació i tota aquesta part més espiritual, sí, però dir sí a que realment som lliures, no? Si diem no, Som molt lliures perquè connectem amb nosaltres mateixes i podem saber què ens ve de gust en aquest moment.
Però jo amb això estic d'acord amb tu.
Sí, no, no, sí.
No és el que jo ja he entès que ell deia.
Però jo soc molt positiva.
Sí, no, sembla molt... No, no, jo també.
L'he agafat així, no.
No, però que vull dir que no és el que ell deia. Ell deia que no a dir no. Vull dir, llavors, clar, dir sí. No a dir no ens posa llavors en un perill a nosaltres. I per mi el dir sí a la vida és saber molt bé on jo em trobo, què és el que em fa sentir bé. Perquè si jo em sento bé, em puc donar plenament als altres. Si jo em sento bé, en un moment donat, puc sacrificar alguna cosa. Per què? Perquè em sento realitzat, perquè em sento bé. Vull dir, i si jo tinc autoestima, dir no, una bona autoestima amb una bona autoimatge i una bona autopercepció de mi, si jo tinc aquest combo ben equilibrat, jo moltes vegades diré que no a algú o a coses, però és que ni me'n dono compte que les estic dient, però no com una limitació, sinó perquè veig que és algú bo per l'altre, hi ha algú bo per mi, no? Avui li deia a un pacient que té molts problemes per posar límits i per dir no, i aquest cap de setmana s'ha trobat amb un problema grossíssim. I llavors jo és el que li deia, sempre que algú et demani alguna cosa, sempre pregunta't a tu mateix, vull dir, això que m'està demanant aquesta persona, jo tindria la llibertat i la facilitat de poder-li demanar, estem amb la mateixa igualtat de condicions? Si la resposta és no, jo no m'atreviria a demanar-li perquè no estem amb la mateixa igualtat de condicions ni de la mateixa manera, doncs contesta que no. Perquè t'està demanant alguna cosa fora del que tu realment pots donar. I l'altra cosa és, quan et demanin alguna cosa, sempre pregunta't, o pregunta-li directament a l'altre, és una petició o és una imposició? Perquè si és una petició, porta implícit un 50% de que et digui que no o un 50% de que et digui que sí. Per tant, m'estàs donant el dret a que jo et pugui contestar no.
Clar, però la persona no et dirà, no et reconeixerà que és una imposició.
Bueno, que aquest és el truc i la jugada per una persona que no sap dir que no. Vull dir, quan tu li dius a l'altre és una imposició o és una petició, perquè si és una petició ja reconeixes que hi ha un 50% de possibilitats que digui que no, l'altra persona té que acceptar que és una petició, que no és la imposició, i si li dius que no...
No ha de passar res.
No ha de passar res. Va.
Avui a l'Ofici de Viure, aprendre a dir no, amb la Nàdia Buixens i la Helen Flix.
Buda, tu mateix, tant com qualsevol altre i com la resta de l'univers, mereixes el teu amor i el teu respecte.
Diu la Nàdia Buixens, en general hem après a tolerar, entre cometes, més bé el dolor cap a nosaltres, si ens martiritzem nosaltres, ens quedem més bé i més tranquils que no pas si ho fem amb els altres. Però la veritat és que aquesta emoció, diu la Nàdia, fa que la nostra autoestima i autoconcepte vagin disminuint, ja que cada vegada que diem sí a l'altre, sentim que ens trepitgem i ens tractem malament. Tu m'imagino que aquí has arribat a aquesta conclusió, bé, no només per experiència personal, sinó també dels teus pacients i clients.
Sí, exacte. Sí, sí, sí. Això és experiència de bastanta gent, perquè en realitat jo el que veig que els pacients, quan venen, o quan tenen aquest problema, tenen una desconnexió amb ells mateixos. I el primer que s'ha de fer és connectar amb ells mateixos. Llavors, jo normalment explico el següent, no? Jo, quan estic connectada amb mi mateixa, sóc una part, no? És una part, un personatge. I jo, quan estic connectat amb el personatge de quedar bé amb l'altre, complaure, ser bona nena, ser bona amant, ser bona professional, estic més connectada, l'atenció la tinc posada cap a fora. Llavors aquí ja juga, bueno, per simplificar-ho, juguen aquests dos personatges amb aquest tema de dir sí, dir no. I llavors, quan tu vols dir o quan et demanen alguna cosa, quan hi ha una demanda externa, normalment s'activa el personatge extern. El que està pendent de l'altre, del que necessita, del que vol, del que... Què creu de mi que no em deixi d'estimar? Perquè, clar, si li dic que no, què? Em deixarà d'estimar? Estaré abandonada? I aquí és on, en realitat, al principi és com... Sí, sí, sí. Dic que sí, per què? Perquè em dona una tranquil·litat, em dona un plaer momentani, em dona un plaer de... Ai, estic tranquil·la, estic segura, el context està bé, no hi ha cap problema. Clar, què passa amb el personatge intern? Què passa amb quan estic fent allò que no vull fer? Com em sento jo? Sento trista, em sento jo mateixa abandonada per mi mateixa, em sento desconnectada, em sento que sóc una titella. És com la sensació, jo els explico, que és com la sensació de que hi ha com... obres una mica l'aixeta i cau una mica, no?, d'aigüeta, i és com que totes aquestes decisions, tot el que et fa desconnectar de tu, és com pam, pam, pam. I això és el que jo intentava explicar, en què és més fàcil desconnectar d'aquest, perquè és com, en general, o aparentment estic bé amb l'altre, estic tranquil·la, m'estimen. Però, clar, una cosa interna és el que ens costa connectar amb aquest dolor, perquè no estem acostumats a connectar amb nosaltres mateixos, perquè realment quan dius que sí, et sents molt malament amb tu mateix. I sí que és com més fàcil, que és el que volia transmetre, no? Doncs, pues, bueno, culpa, bueno, no passa res, més coses. M'activo, faig coses, desconnecto, vaig a fer-me un missatge, vull dir que faig com una desconnexió d'aquesta culpa cap a mi mateixa per trair-me, perquè és una traïció. Perquè no vius en llibertat, vius segons el que l'altre pensa, el que l'altre vol, el que l'altre desitja, i tu que on estàs?
És fort, és que, eh? Una traïció sí, cap a un mateix, cap a una mateixa.
Sí, sí.
Tu, Nadia, que ets psicòloga, directora de l'Institut Cuixens de Medicina Integrativa, és a dir, que t'heus trobar, suposo, també amb pacients en el dia a dia, amb persones malaltes que quan vas gratant, vas veient que també hi ha hagut aquesta dificultat per posar límits, per dir no.
Exacte, sí. I normalment passa, com som un equip, hi ha diferents derivacions, que són molts pacients amb problemes físics, i és bastant fàcil trobar aquest problema, perquè vius, és com si estàs desconnectat de tu, és la sensació de que no ets tu vivint, i això fa molts símptomes, vull dir que això em fa moltes somatitzacions, perquè és com una sensació de que no estàs... No estàs vivint la teva vida, no estàs, i llavors tenen molts problemes a ficar límits, tenen molts problemes a ser ells mateixos.
Ara, poden ser persones encantadores i que aparentment molt estimades, eh?
És que normalment són persones encantadores i molt estimades, però són persones que se senten molt ignorades, que se senten molt invisibilitzades i que en el fons ningú veu ni valora el que estan fent i el que estan renunciant per donar-se completament als altres, i això al final evidentment els hi passa factura. El que passa que a mi m'agradaria fer una petita matització. Nosaltres tenim una cultura tant cap als homes com amb les dones, com les dones, després veurem que en les dones una miqueta més, però cap als homes com les dones, en els que els pares de generacions anteriors, i això continua ara, ens han educat en ser obedients, o sigui, en fer petons a qualsevol desconegut, en dir que sí en aquell dinar que no ens venia de gust, que no ens agradava, que ens feia fàstic, o sigui, a ser bons nens, a ser educats. Clar, això què vol dir? Que estic sent totalment reprimit sempre. No vol dir que no li posin límits als nens, no vol dir que els deixin assalvejats, no, però sí que d'alguna manera estem educant a través del xantatge, a través de el retret, a través de la culpabilització quan el nen no està fent allò que nosaltres volíem. Aquest nen continua dintre nostre encara que tinguem 80 anys. Per tant, ens han educat a respondre a les necessitats dels altres, però no a escoltar les nostres. Doncs això és un dels grans problemes que en psicologia ens trobem quan ens trobem amb les persones que porten a una situació més extrema i que doncs, poden tenir somatitzacions, poden tenir problemes en l'empresa, inclús situacions de molta angoixa en el lideratge, quan són gent molt valuosa i molt intel·ligent, perquè es troben amb la dicotomia de si són el complaent amb el seu equip o si fan el paper d'executiu que l'empresa els està demanant. Aquí els trenques. Molta gent de recursos humans que acaba tirant la tovallola perquè, clar, també té que donar la raó a l'empresa, no només en el treballador, i no s'hi sap trobar en aquest espai o en aquell lloc. Per què? Perquè l'han educat a ser complaent. I el xantatge emocional és una de les comunicacions que més tenim també entre les parelles. I no ens en donem compte, però ho estem fent. Llavors, clar, amb aquest nivell tothom ens tindríem que catalogar de tòxics, perquè qui més en algun moment ha fet aquest tipus de joc. Però per què? Perquè el portem integrat des de petits. Llavors, clar, dintre d'aquest context o tens una autoimatge molt ben aposentada, una configuració del teu ego ideal molt acord amb el que realment tu sents que ets, i una autoestima alta, o sincerament, vull dir, tots acabem tenint o crisis d'ansietat o pors habitatives o situacions de somatitzacions, perquè dir que no el 100% de la població, excepte potser si tens un trastorn narcisista de la personalitat, vull dir, ens costa a tothom moltíssim, però a nosaltres dues segur també, que també.
També nosaltres.
A l'Ofici de Viure, aprendre a dir no, avui amb Nadia Goixens i Helen Flix.
Mahatma Gandhi. Un desacord honest és moltes vegades un bon senyal de progrés.
La Nadia ens proposa: en primer lloc, si estàs acostumat a dir sí, pensa que aquest sí t'està sortint sol, sense pensar. Llavors, quan et demanin alguna cosa, no responguis de pressa. Respira i decideix després d'haver connectat amb el que realment vols. I si t'adones que dir sí va en contra de tu mateix, digues no. Pot ser que se t'acosti la culpa, però et convido a sostenir-la, aquesta culpa, i a descobrir com després et sentiràs més bé amb tu mateix en haver posat el límit. Si tu ja ens avises que s'aproparà la culpa. I sostenir-la, és interessant, sostenir la culpa.
Sí, sí, perquè com deia la Helen, estem educats a que realment ens sentim malament quan diem sí.
No.
Quan diem no.
Sí.
Llavors jo, un exercici que sembla interessant és això que dic, no? Et demanen alguna cosa, para, frena, respira. I espera, no cal, perquè és automàtic el sí. És molt automàtic el sí per això, per educació, per costum, per societat, per tot. Llavors, para. Espera, un dia no passa res. Espera dormir, no? Allò del coixí, que et digui el coixí, el que sents, el que et passa. Llavors, un exercici que és fàcil, entre cometes, si estem connectats, és esperar, parar. I digue't, sí? I on ho sents, aquest sí? És a dir, què et passa quan dius sí a la proposta? On està la sensació física? On està la sensació emocional? Què penses? Què t'està passant quan dius sí? No, és a dir, connecta amb tu mateixa a veure què et passa. Quan dius no, què et passa? Com et sents? Què se't remou? Quins pensaments, quines sensacions, quines emocions? Llavors, així com generalitzant el que els hi passa als pacients, normalment quan dius sí, que estàs en contra teu, és més sensació del cap, d'aquí el coll, més com sensació d'aquí, perquè estàs, com els personatges que he explicat abans, estàs com cap a l'altre. I és com més sensació, estic generalitzant bastant, però bueno, és per tenir una idea, per ajudar els oients una mica a connectar. I quan dius no, que realment és que no vols, és més sensació de baix, de connectar amb tu mateix, amb les vísceres. Això seria com sensacions més corporals, i realment dir sí et fa sentir malament amb tu mateixa totalment. És a dir, si tu realment connectes, és aquesta sensació de traïció que he explicat abans, i l'altre, dir no, et sents culpable. I aquí és on pots sostenir la culpa. Aquí és on, perquè és una culpa de que quan tu entens que és, vols passar abans els teus desitjos, les teves necessitats, realment aquesta culpa, si la sostens, es dissol. Perquè és com, no, és que sóc jo abans que l'altre. Sóc jo abans que l'altre. Clar que em sento culpable, perquè estic dient que no, i estic possiblement ferint, i aquí hauríem de veure tècniques de ser assertiu, però bueno, no
sí,
volia dir
exacte.
Això.
No, és a dir, que podem dir no de molt bones maneres. Eh?
Exacte, però la culpa ja està, és a dir, ja està. És com la sensació de, ja està, això és el que decideixo i això és el que jo necessito. I aquesta culpa, us prometo que es dissol.
I tal com ens deies ara, clar, gràfica ben explícitament, perquè t'anaves posant les mans aquí a diferents parts del cos, o sigui, és a dir, el no aquest surt de les vísceres, de les entranyes, eh?
Sí, perquè estàs connectada amb tu i no.
Val.
No és no.
Com si diguéssim de l'estómac, eh?
Sí, de l'estómac i de la panxa i del baix ventre.
I a nivell, molt bé. I a nivell de kinesiologia, m'imagino, també, que es deu poder mesurar, no? Si una persona està sent coherent amb ella mateixa.
Totalment, clar, amb kinesiologia el cos, clar, i com faig kinesiologia, soc molt de sensacions i de on notes a través del cos, i amb kinesiologia es pot tastar, no?, què et passa, quines emocions et generen aquesta proposta, què t'està passant, i aquí és on el pacient pot identificar què li està passant amb aquesta proposta externa, què t'està passant internament, què necessites i sobretot què sents. Per això poder connectar amb ell mateix i decidir segons el que necessita el pacient. I això sí que utilitzo, exacte, la kinesiologia, també utilitzo les flors de Bach per ficar límits, bueno, una mica d'ajudeta, ja saps que
sí, m'agrada. Sí, hi ha flors de Bach per posar límits?
Sí, sí, el Centauri és saber dir no.
Molt bé, prenem nota, eh? Sí, veig que...
Aviam, estem molt desconnectats, desgraciadament, del cos. Vull dir, estem massa en la ment i a vegades en els ulls. Llavors, les persones a vegades necessiten ajudes d'estratègies, d'algun tipus d'exercici que els ajudi a connectar amb el seu cos. O sigui, poder connectar la ment per saber què és el que realment estan sentint. Hi ha persones que només saben donar-se en compte de si estan enfadats o de si estan contents, de si tenen gana o si tenen set, eh? Vull dir, no és broma. O sigui, et trobes amb molta gent a la consulta, sobretot nois, que a l'aspecte emocional, a l'aspecte de comprensió de on senten i com senten l'emoció, no la tenen gens clara.
La pregunta, no? Què sents?
Què és això?
No? Què em preguntes?
Sí. Què
vols dir?
Què he de sentir?
I esclar, una desconnexió que veus en aquestes preguntes.
Sí, clar, però és que els hem estat dient no ploris, sí. Els hi diem que vagi a tonteria, vinga, va, desconnecta, fes una altra cosa, perquè estàs trist, no hauries d'estar trist, perquè aquí tens tu per estar trist. I llavors, clar, arriba a un punt que si tot això és vetat, al final tampoc no ho sento en el cos. I llavors hi ha molta gent que ve a teràpia que ho porta tot a la ment. O sigui, que busca sempre la justificació, l'explicació, la racionalització, l'anàlisi. Però realment el canvi només ve quan apareix l'emoció. Llavors, clar, aquí tens el conflicte de com portes tota aquesta racionalització a una sensació emocional que és l'únic que realment provocarà el canvi. Perquè tot això està après en el cervell límbic, en el primer cervell, el cervell reptilià. Tot això ho hem après instintivament, emocionalment. Per tant, vull dir, és una resposta amb automàtic. Llavors, clar, si tu m'ho passes tot per la racionalitat, que no connecta amb l'emocionalitat, llavors tens la persona que et diu no, sí, ho entenc tot, però no ho puc fer, no em surt.
La teoria la sé.
Sí,
però no
em surt, no ho aplico, sí. No em surt l'altre, no? No, clar, perquè tenim que buscar la manera de fer la vocació emocional. Vull dir, la kinesiologia pot ser una bona manera, les flors de Bach pot ser una bona manera, l'homeopatia pot ser una bona manera i també, vull dir, algun tipus de teràpies que ens porta, no? Aquest tipus de vocació, no? Vull dir, posar una mica algun conte, fer alguna imatge perquè la persona pugui connectar amb l'emoció, no?
Vull dir, respirar. Sí, respirar, és que
crec... L'estar present. Sí.
I també et deuen haver dit, de la mateixa manera que et diuen Nàdia, la teoria ja me la sé, que ho deus haver sentit molt, també et deuen dir, bé, però és que tot això és impossible d'aplicar a la feina, perquè m'hi jugo la feina, dient que no.
Sí, ai, la por. Jo crec que la por és a fallar l'altre, a fallar la feina, a fallar... Vull dir, la por crec que és una gran... Aquell dolor, hi ha un moment que he dit, no?, que hi havia com el dolor, la pèrdua, a que t'abandonin, que no t'estimin, que no et sentis reconeguda. La por, per mi, és la gran clau per poder dir que no. I és aquesta sensació de la feina, com aquí s'hi juguen els diners, aquí s'hi juguen més coses, fa molta por i realment hi ha moltes persones que és com, jo la vida, la meva família, els meus amics, bé, vull dir, sí que puc fer el que jo vull, però la feina és com un com un àmbit de la vida que hi ha tanta por a que et despedeixin, a que realment no compleixin les expectatives, a que...
Sí, sí, no, quedar-te sense diners, també.
Sí, sí,
i després, molta gent us ho deu dir, no? És que jo m'he d'empassar molts gripaus a la feina perquè, si no, em quedaria sense feina.
Però tornem a lo mateix, eh? Vull dir, encara ara et vas trobant amb gent jove, o sigui, perquè etiquetem a tothom sempre molt globalment, no? De que, ui, aquesta nova generació Z els importa més el salari emocional i la llibertat i no sé què. No, però després et trobes amb nanos d'aquesta generació que, com diria el Nardone, són prostitutos relacionales. Vull dir, que estan dient a tot que sí, que tenen 35 anys, ja estan acceptant estar de becaris, que treballen 14 hores al dia, però per què? Perquè a casa seva no entendrien que deixés aquella feina que se suposa que és tan bona en aquell bufet d'abogats que té tant de nom, o sigui, quan ell, en canvi, és molt conscient de que està sent explotat, de que està sent maltractat i de que realment, vull dir, aquella feina no és digna. Però continuem en aquella por, continuem en aquella inseguretat, no? Aleshores, clar, hi ha molts condicionants, no? I però hi ha una cosa que jo també he vist, i va una mica en resposta a lo que deies abans, no? O sigui, la gent que et diu que a la feina, o sigui, no pot posar límits, però fora sí, en el fons no és veritat. El que passa és que a fora dia els 6 i tragar rodes de molí els hi és més fàcil, val? O els hi és més agradable. Però en realitat, vull dir, qui no sap posar límits a la feina tampoc sap posar-los en l'entorn.
Sí, sí, però és més exagerat el que et demana la feina i és més prostitució, com si diguéssim, bueno, per dir d'alguna manera, això. Que... I, no sé si t'has trobat, hi ha molta ansietat. És a dir, a mi el que em venen és quan exploten i tenen ansietat, sí, perquè ja no poden més. És com el cos diu, o pares o et paro.
Bueno, jo sempre els hi dic, ets com el soldat que cada dia s'aixeca per anar a la batalla, quan s'ha acabat el dia i torna a casa, no s'ha guanyat la guerra, senzillament ha sobreviscut a aquell dia de batalla. Mm-hmm. Però que sap que quan demà al dematí es torni a llevar, té que tornar a sortir a lluitar a la guerra.
Sí, sí.
Llavors, clar, en aquestes condicions tothom entén que, evidentment, o té depressió o té ansietat o té un trastorn mixto ansioso-depressivo o, vull dir, coses, no? O sigui, sí, sí, entenen que el que els està passant és lògic, perquè a més et venen dient és que soc molt fluix o soc molt feble, no? És que fixa't, no? Els altres ho aguanten molt bé i en canvi jo no. No és que els altres ho aguantin molt bé, és que els altres posen a vegades límits i tu no els estàs posant i t'estàs menjant el que els altres no poden
no
fer.
I tu, Nadia, t'has trobat amb un abans i un després de la pandèmia a la consulta?
He trobat un abans i un després de la pandèmia a la consulta per la quantitat de gent que està malament, sí, i tant, i tant. Sí. Llavors, amb aquest aspecte dir sí, dir no, crec que és més o menys... Bueno, jo m'he trobat amb el mateix, jo trobo bastant abans i després amb problemes de ficar límit, de posar límit, però sí que realment la pandèmia ha fet mal a nivell psicològic. Aquest tancament, és a dir, la gent que s'ha tancat amb ella mateixa... Bueno, sí, pensant així sí que pot ser que hi hagi menys gent perquè, com s'han relacionat menys, no han tingut tant aquesta dificultat, però igualment són gent que s'aparta. És a dir, sí que és veritat que hi ha aquest tipus de gent que li costa dir que no, bueno, que ens costa dir que no, a vegades el que fem és apartar-nos, és més fàcil apartar-nos que dir no. Llavors la pandèmia ha accentuat aquesta...
Aquesta solitud.
Sí.
Estan més acostumats la gent a estar més sols. És a dir, s'han acostumat a estar més sols. I això és un problema, perquè realment som éssers socials i crec que hi ha moltes avantatges en tenir relacions.
A nivell de feina jo sé que m'ho he trobat més accentuat, perquè sé que molta d'aquesta gent que tragava i deia que sí a tot... ara està valorant que es va poder parar, que no va passar res perquè esperava i, en canvi, va experimentar realment el que era aquesta llibertat de ser tu mateix durant 83 dies. És que van ser molts dies, eh? 83. Vull dir, i això fa que hi hagi molta gent que s'estigui plantejant altres models de vida. I el que no s'ho permet perquè el seu entorn li diu que està ximplet o perquè tens fills i has de pagar una hipoteca, aquest és el que ara t'està venint a la consulta amb el problema de no saber dir no i de no saber posar límits. D'entrada et diuen que té baixa autoestima, eh? La persona no reconeix que hi ha un problema, no sap identificar que hi ha un problema de dir que no.
Sí, però ella mateixa, la persona ve reconeixent que té una baixa autoestima.
Que té una baixa autoestima i que, clar, està fent moltes coses pels altres i no té temps per ella mateixa. Llavors aquí ja més o menys ja comences a veure per on va el problema. O sigui, això sí, això m'està passant. Gent que en altres moments havia tregat i hauria continuat tregant, el fet aquest de que tot esperés en un moment donat i poder veure que no s'ensorrava el món, els hi ha fet entrar en conflicte.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, avui, aprendre a dir no.
Laura Rojas Marcos. Qui no sap dir no, acostuma a tenir una autoestima baixa.
L'autoestima, diu la Nàdia Guixens, és l'autoconcepte que tenim de nosaltres mateixos, com ens percebem, quines capacitats considerem que tenim per afrontar el dia a dia o els nous reptes que ens vinguin. Es tracta del que pensem i veiem de nosaltres. Aquesta autopercepció al mateix temps està influenciada pel nostre mitjà que, com bé sabem, té dues cares. Pot ser positiva, però també negativa. I una reiteració de les parts negatives pot minar la nostra autoestima. És llavors que parlem d'una autoestima baixa. I el concepte d'autoestima ha estat sortint tota l'estona en aquest programa. Recordem una miqueta aquesta relació entre el saber dir no i una autoestima alta, un bon autoconcepte, també com ens deia la Helen Flix, que és necessari.
L'autoconcepte per mi és un dels puntals d'acabar tenint una bona autoestima. L'autoestima realment es construeix biològicament fins a l'espai dels 18 als 20 anys, però l'autoimatge, tant positiva com negativa, no? Que seria construir el crític intern, jo li dic la cheerleader, eh? La positiva, la que ens anima, o sigui, això es construeix a partir dels 8. Per tant, vull dir, si jo per un costat tinc una autoimatge de mi que ha estat sempre com molt retreta, que m'han etiquetat de ser el tonto de la classe o només he sigut la guapa, però en canvi amb els estudis ja m'han dit que, bueno, que no em feia falta saber massa perquè ja era la guapa. En l'altre, o sigui, l'etiquetem i anem etiquetant, nosaltres anem construint una autoimatge de nosaltres mateixos. Si els nostres èxits els considerem en funció d'un locus de control intern o un locus de control extern, com a tenir sort i el que ens ha sortit malament és error nostre, o ho considerem que quan algú surt malament és culpa dels altres i quan algú surt bé és èxit nostre, això que construirà la nostra autoimatge. I aquesta autoimatge és la que farà que jo, quan em surti algú bé, em valgui 0 punts i quan em surti algú malament em valgui 4, per tant, 52 coses bé per 0, 0, i 4 coses per 4 són 16 a favor de lo negatiu. A través d'això jo no només construeixo això, sinó que a més construeixo a través de lo que em diuen els demés el que se suposa que jo hauria de ser, que tan alta hauria de ser, que tan intel·ligent hauria de ser, que no hauria de plorar mai, que les coses no m'haurien de costar res, perquè en els altres aproven sense estudiar, fan tot el que volen, tenen un físic que no sé què, i en canvi jo, fixa't, pobreta de mi, tot em va malament i sóc una dèbil. Val? Aquesta combinació d'aquestes dues coses, entre els 18 i 20 anys, faran que jo tingui una autoestima alta, o sigui, començaran a construir, una autoestima alta o una autoestima baixa. I a partir dels 20 anys jo començo a tropeçar amb aquelles coses que han quedat malament perquè em facin dolor i les modifiqui, i les que en principi sembla que em funcionen bé, que amb el temps poden ser el que crea el problema, però bueno, que en principi sembla que funcionen bé, és el que jo aniré reproduint com a mecanismes de poder afrontar la vida. Aleshores, si jo m'he quedat amb la idea, com aquests dies amb els exàmens de universitat, doncs, així de crisis d'ansietat i de més, en la consulta, no? Aleshores, no, és que als altres els és més fàcil estudiar que a mi. És que els altres són més llestos que jo. És que els altres no s'han tancat a casa i han pogut sortir i han pogut anar a juerga, però jo en cap moment. Però bueno, llavors jo clar, els hi pregunto, i això t'ho han explicat ells? No, Ah, i com ho saps?
Per les xarxes, no?
Perquè ho suposo.
Ah, va.
Perquè ho suposo. Vull dir, aleshores, clar, aquesta persona està decidint que la seva autoimatge i el seu ego ideal que ha construït d'ella, que normalment sempre són Wonder Womans o Iron Mans, vull dir, gent impossible de que existeixi, com que no arriben mai a aquest nivell d'exigència, no arriben mai a aquest nivell, la seva autoestima, evidentment, se'n va molt a baix. Llavors, clar, amb aquesta combinació, dir no, quan el noi guapo de classe, que ho treu tot molt bé, em diu si li puc fer el seu treball de final de batxillerat, doncs molt probablement li diré que sí.
No, és impossible dir no.
Exacte. Perquè això va en contra de mi. O sigui, si el noi guapo m'ha mirat, vol dir que m'estic assemblant a algú a aquella imatge. Si jo no li faig i li dic que queda que va, que és un penques, ¿vale? O sigui, em deixarà d'estimar i em deixarà de voler. El que no sóc conscient és que una vegada li hagi entregat el treball, no em tornarà a parlar més.
Ara, al final, quant de patiment, eh?
Ui, moltíssim. Però és que és l'única manera que el ser humà, per desgràcia, té de créixer, no? El Dalai Lama, quan parla del budisme, sempre parla de les quatre nobles virtuts, no? I totes es basen en les tres primeres, amb el dolor inevitable de la vida. I l'última és amb la capacitat que tenim de poder saltar-nos el dolor de la vida, si transcendim, no? I realment tota la nostra feina psicològica, com la persona que hi posa, també l'espiritualitat, en el fons sempre és transcendir aquelles pedres amb les que ens trobem en el camí, perquè aquelles pedres són les que s'han construït perquè nosaltres millorem i siguem millors persones.
I sempre hi ha pedres.
Sí.
Sí. Nàdia, com podem saber si tenim o no una autoestima bona, si com a mínim la tenim en el punt que hauria d'estar?
Sí, no? Per poder dir que no, no? Aviam si l'autoestima està al punt de poder dir que no, és si realment pots dir que no. Aquí seria la clau, no? I crec que és un peix que es menja la cua, perquè quan tu vas dient que no, l'autoestima va pujant perquè tens més confiança en tu mateixa, perquè estàs més connectada amb tu, perquè et sents més segura, perquè et sents molt millor amb tu mateixa i més lliure, i pots dir que no. I com més diguis que no, més autoestima tindràs, perquè realment dir que no et fa connectar amb tu mateixa, tenir més confiança en tu mateixa, més seguretat. En realitat és un peix que es menja la cua en positiu, per desgràcia, en negatiu, ja ho ha explicat la Helen, però en positiu també és així. Llavors, com més sensació que tu sàpigues el que necessites i el que vols, més tindràs força per dir que no i més t'estimaràs, perquè estaràs tranquil·la i en pau amb tu mateixa. És que per mi és el més important, estar en pau. És com aquesta sensació de... Ai, que bé, estic com tranquil·la, està tot bé, estic bé, jo, estic bé, perquè és com aquesta sensació de...
A més, quan aprens a dir que no des de l'autoestima, en el moment en què dius que sí a alguna cosa, ho estàs fent des de la generositat absoluta. No esperes en cap moment reconeixement del teu sacrifici, perquè et sents compensat amb el fet de poder ajudar a l'altre.
Sí.
Que aquí sí que podríem connectar una mica amb aquest sí del principi, de la introducció, sí. Val?
De l'Antonio,
sí.
Jorge Larrea.
Exacte. Sí, sí. Però sí que d'alguna manera el premi per mi final, que és a vegades el que més et costa fer-li veure a les persones, és que una vegada hagin après a dir no's, o sigui, els sís que diran són tan generosos, tan compensadors, tan enriquidors,
sí,
que
sí.
Des de luego, vull dir, la culpa no tornarà a aparèixer. No.
Sí, sí, és que realment és molt important això que has dit, perquè quan tu estàs connectada amb tu mateixa, tu dius que sí, però des de tu, no des de l'altre, no des de la necessitat de l'altre, dius sí perquè vols dir sí, també. Sí. És aquesta sensació de sí, vale, accepto, perquè jo també vull. I a vegades no vull, però accepto, està bé, però estàs tranquil·la amb tu mateixa.
Sí.
Diu en Tomàs Navarro, a Tus Línies Rojas, una autoestima baixa provocarà que renunciem a oportunitats, que limitem les nostres interaccions socials, que confonguem l'amor amb l'admiració, que busquem protecció a qualsevol preu, que no confiem en nosaltres mateixos ni en el nostre criteri i que acabem compartint la nostra vida amb un perfil narcisista o ens sentim insegurs i amb dosis elevades d'ansietat o de tristesa. Això, el perfil narcisista, té a veure amb el que deies del noi guapo, no?
Sí, del noi guapo, exacte. Però també hem d'entendre, i això a vegades jo penso que també hi ha una petita mala interpretació de les paraules i de les coses. O sigui, un narcisista és una persona amb una molt baixa autoestima, que necessita permanentment l'admiració de l'altre per poder-se sentir segur. I quan aquesta admiració de l'altre no la té segura, utilitza tot tipus d'estratègies de maltractament psicològic, que, ojo, que també ens han utilitzat els nostres pares sense ser narcisistes i sense ser, en teoria, maltractadors, val? Tot tipus de xantatges, o sigui, perquè nosaltres no marxem del seu costat. Llavors, clar, què passa? Que sí que a vegades ens trobarem amb persones que no saben dir que no, amb persones profundament insegures que ho camuflen a través d'utilitzar en el que no sap dir que no. Però tampoc no vol dir que no, perquè no sapiguem dir que no, sempre tinguem que caure en mans de malos, maltratadores. Vull dir, això tampoc.
Tu deus detectar amb moltíssima facilitat, no? Helen, m'imagino, quan una persona t'està intentant manipular.
Ui, és que, bueno, ja saps que sóc una friqui de la comunicació, que m'encanta i que m'apunto a tot el que tingui a veure amb els últims estudis que surtin.
No, recordo, va tenir molt d'èxit els programes que vam dedicar a detectar mentides, eh? No? I mentiders. Sí, sí.
Sí, clar, que es nota molt ràpidament la manipulació. Evidentment, ja tu ja fas un tipus de preguntes discriminatòries que ja veus que l'altre, per on que t'està intentant jugar. I això m'ho trobo moltes vegades quan alguna mare o alguna parella demana al pacient de venir a explicar-me el seu context, perquè, clar, l'altre el que m'està dient no és veritat, no? I llavors, al final, el pacient accedeix a que la parella o accedeix a que la mare vingui, o el mare o el pare, vingui a explicar-me el seu context. I ja veus com la persona se't senta, com tu ven, com tu decora, com intenta sintonitzar amb tu i donar-te la raó inicialment. I dius, bueno, vale, ja vens a vendre'm aquí algú que vols que compri.
Sí. Nàdia, sobre aquest últim aspecte, narcisistes, manipuladors, vols fer algun últim comentari abans d'acabar?
Bueno, que és molt important tenir en compte que hi ha gent que passa, que li passa això, que de veritat que és com bastant inconscient, i hi ha gent que no s'entera, però que és molt important que no caiguin amb aquesta sensació de manipulació, perquè és que en realitat deixen de ser ells mateixos. És a dir, aquesta sensació de que quan algú connecta amb ell mateix pot veure aquesta manipulació, perquè és que realment el que has dit ella és que es veu bastant aquesta manipulació, perquè és com un xantatge de que si li fas preguntes una mica, bueno, i per què vols que anem allà? Bueno, perquè tu estiguis bé, perquè és que la sensació de manipulació és perquè tu, i és mentida. És que és una mica mentida, és la manipulació, no? Llavors, si aquesta persona, el pacient, connecta amb ell i fa que pregunti una mica més a l'altre, que és el que, mira, per lligar el que al principi ha dit la Helen, sí que realment es comença a donar compte d'aquesta manipulació. Vull dir, és capaç de veure que pot ser manipulat i que inconscientment ell ràpidament pot dir que sí, però hem après que hem de parar, respirar i connectar amb nosaltres mateixos per veure realment i atrevir-nos a ser lliures, a la nostra vida, atrevir-nos a fallar a l'altre perquè realment no et falles a tu. És que aquest és el concepte, no?
Aquest missatge en prenem molt bona nota en l'inici d'aquesta temporada, eh? Fallar l'altre perquè no et fallis a tu. Eh?
Exacte.
És que no hi ha cosa més dura que trair-te a tu mateix.
Us agraeixo molt la sinceritat, Nadia Guixens, a Helen Flix, també aquest entusiasme amb el qual viviu la vostra feina i la divulgació. I bé, pràcticament ens heu fet aquí una lliçó magistral sobre el fet de dir no, però també sobre límits, sobre autoestima, fins i tot sobre narcisisme. Moltíssimes gràcies. Que tingueu una bona temporada. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi Torres, una temporada més a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Espa.
Gràcies per ser amb nosaltres. Com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí contribuint i participant amb vosaltres. És un honor i un plaer molt gran. Gràcies.
per nosaltres també tenir-te cada diumenge tancant el programa parlant de tot i també d'espiritualitat. Deia Richard Hawkins, aquest psiquiatre nord-americà, que el més valuós que podem fer en aquesta vida és tenir cura del nostre desenvolupament espiritual. Hi estàs d'acord?
Sí, Gaspar, sí. A més, és un repte i és un desafiament a com nosaltres veiem la contribució social, perquè estem basats en el que fem, i és molt important, les accions són molt importants com a contribució, però el doctor Hawkins ho centrava en que el que realment pots aportar és el teu propi desenvolupament espiritual, és el que realment marca la diferència dins de la nostra societat. Aleshores, a mi m'agradaria que ens preguntéssim per un moment què és allò més elevat, què és allò de més valor que puc aportar, i si ho mirem profundament ens donarem compte de què és l'amor el més valuós que podem aportar. I Hawkins, ell aporta una via per accedir a aquest amor, i és una via molt, molt senzilla, molt simple. I és, obre't a sentir el que estàs sentint, sense importar el que sigui, i observa com et relaciones amb allò que sents. I ens fixarem, ens donarem compte que el que solem fer és rebutjar allò que sentim. I quan rebutgem allò que sentim, estem rebutjant-nos a nosaltres mateixos, per tant, no estaríem aportant allò de valor que Hawkins estava apuntant, però si comencem a relacionar-nos amb les nostres emocions amb estima, amb cura, amb respecte, vaja, de la mateixa manera que volem que ens tractin a nosaltres, nosaltres tractaríem a les nostres emocions, començaríem a donar-nos compte de que quan estem sentint una emoció, en realitat estem sentint el nostre camp emocional, ens estem sentint a nosaltres. I només aquesta petita aproximació i aquest petit espai de relacionar-nos amablement amb les emocions ens permetria descobrir que tot el que sentim, absolutament tot, és una forma d'amor més menys desenfocada, però en la seva naturalesa original és una forma de sentir i, per tant, és una forma d'estimar. Si podem arribar a aquest espai, veuríem com totes les emocions, tard o d'hora, es transformen en aquest amor que Hawkins diu que és el més valiós que podem aportar a la societat.
Que passa que, Sergi, a vegades se'ns fa la sensació, o no és tant la sensació com és literalment, que les emocions ens segresten. Per exemple, la ira, la ràbia, no? I en aquell moment ens fa l'efecte que no ens en podem distanciar gens ni mica.
Sí, és justament per la manera que tenim de relacionar-nos amb elles. És a dir, que no les sentim, sinó que les utilitzem per identificar-nos amb elles. Aleshores, no diem estic sentint la ràbia, diem estic rabiós. I aquest punt diferencial és el que ens impedeix de poder-nos relacionar amb elles de forma amable.
Doncs en prenem bona nota per començar aquesta temporada. Tenim feina. Gràcies, Sergi.
Gràcies.
Una abraçada. Als oients i les oients també. Una abraçada.
Yeah, it's not. sun. She says, I am the one, but the kid is not my son. For 40 days have a 40 nights lost on her side. But who can stand when she's in demand? Her schemes and plans. Cause we danced on the floor in the round. So take my strong advice. Just remember to always think twice.
Oh, think twice.
She told my baby we danced till 3, and she looked at me, showed a photo. Baby cried, his eyes were like mine.
Oh no,
cause we danced on the floor. She called me to her room and Billie Jean is not my lover. She just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I my son. So Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my lover.
She's just a girl.
Billie Jean is not my lover.